podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Ens podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada durant la segona part del programa Sense Distància, a l'FM, aproximadament entre 2:15 i les 3 de la tarda. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu recuperar les edicions del Llevat dins la pasta des del web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui parlem d'un sindicat multisectorial important a casa nostra.
Exacte. I parlem d'una data també, el 19 de novembre de 1964, a la parròquia de Sant Medir, al barri barceloní de Sants, i acollits pel rector mossèn Josep Maria Vidal Aunós, va tenir lloc l'Assemblea Fundacional de Comissions Obreres, ara fet 60 anys. Avui volem recordar aquesta onomàstica amb el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco Serradilla, barceloní de 54 anys, fill d'emigrants extremenys i amb un grau mitjà de formació professional d'automoció. El 1991 va entrar a formar part de la plantilla de Nissan, ara Silens, a la qual segueix pertanyent en excedència.
Javier Pacheco, encara secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, benvingut, bona tarda i gràcies.
Bona tarda i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Encantats de tenir-lo. En primer lloc, felicitats per aquests 60 anys, 60è aniversari ple de significat. Com va anar l'acte central a la seu del sindicat a la Via Laietana de Barcelona, seu històrica, el 19 de novembre passat? Hi ha algun moment especial que guardi pel record o que vulgui compartir?
Home, sí. Evidentment, el moment especial és poder tenir plegats i plegades a probablement una vintena, no, de sindicalistes històrics que van formar part de l'inici de la nostra organització ara fa 60 anys i que encara tinguem la nostra memòria viva present en la seva celebració. Va ser un moment molt emotiu, molt especial, sobretot visibilitzant l'estada que era la nostra història amb els secretaris generals també que van precedir a nosaltres, no? El propi José Luis López Bulla, el Joan Carles Gallego i el Joan Coscubiela. Van ser moments molt emotius i penso que va ser un acte prou important per a nosaltres perquè la resposta de la convocatòria tant de institucional, no, les principals responsabilitats del país, com a de la societat civil que comparteix amb nosaltres la voluntat de construir una societat millor, no, que va estar plena d'entitats a la nostra societat civil catalana, doncs és un motiu d'orgull, no?
A l'Assemblea Fundacional de Comissions Obreres, a la parròquia de Sant Medir, hi havia unes 300 persones molt variades, entre les quals hi havia catòlics que provenien dels moviments de Pastoral Obrera. Parli'ns una miqueta d'aquest vincle històric del sindicat amb els moviments cristians de base.
Bueno, jo penso que van ser probablement la llavor de l'arribada de la democràcia en el nostre país, no? La confluència que hi havia, no, en aquell règim, no, que era repressor. Evidentment, les alternatives que intentaven trobar homologar la nostra societat a l'entorn en què hi vivia de caràcter internacional, no? Amb un marc democràtic, superant el règim franquista, doncs van confluir, i de manera molt important, el moviment estudiantil, el moviment universitari, però sobretot, penso, d'una manera molt, molt rellevant, el moviment obrer i el moviment cristià de base, no? Jo penso que el que dèiem aleshores als cures obreros, no? De l'època, van jugar paper fonamental per entendre perfectament i encabir tota la capacitat organitzativa que s'estava articulant a la clandestinitat en aquells moments, no, per a aquell moviment obrer. I, per tant, segurament no haguéssim pogut sortir de les muntanyes i els boscos per poder reunir a la gent per a trobar una alternativa al règim si no haguessin aterrat molt més a prop del que hi era la capacitat del conflicte, que eren a les esglésies, que van ser un punt de trobada de centenars i centenars de gent que volien passar, de, com deia la nostra gent, d'aquella assemblea, no? De passar de ser perseguits per el règim a començar a perseguir el règim, que jo penso que va ser el salt qualitatiu que en aquell moment de la història, no, van començar a plantejar, doncs això, el moviment obrer cristià de base i el moviment obrer.
Mitjans dels anys 60, encara quedava franquisme històricament i, per tant, la batalla va ser llarga, ho sabem.
És molt llarga, sí.
Sí, sí. De fet, en les darreres jornades generals de Pastoral del Treball que organitza l'Església i que es van fer a Àvila, on es van commemorar els 30 anys del document La Pastoral Obrera de tota l'Església, va participar el secretari de la Confederació Sindical de Comissions Obreres, Unai Sordo, que va valorar que els moviments cristians no han perdut mai el discurs de la centralitat del treball a les societats. Què implica aquesta centralitat del treball?
Bueno, entendre que probablement les condicions materials de vida són fonamentals per desenvolupar la resta de drets civils democràtics, no, que té la ciutadania. Sense la capacitat de tenir resoltes aquestes condicions materials, la suficiència per poder viure en dignitat, doncs és molt difícil. I avui dia encara no s'ha trobat una fórmula diferent, que és la de garantir-les mitjançant l'accés a un treball digne. I tenir un treball digne amb suficients recursos dona després la suficient autonomia per desenvolupar la resta de drets que té la ciutadania per construir la nostra societat, no? En qualsevol de les vessants que vulgui entendre, no? Per tant, jo penso que la centralitat del treball encara és molt vigent, malgrat que el treball està canviant d'una manera molt, molt important, no? Però no hem trobat una fórmula diferent per guanyar-se la vida. I aquí crec que hi ha altres espais, no, que han tingut tradicionalment la centralitat del treball com un element emancipatori de la societat, sobretot vinculats a les esquerres, no, les esquerres polítiques, algunes esquerres també socials, que han perdut una mica aquest sentit de centralitat, i per això penso que és molt important posar de relleu i en valor que, evidentment, la pastoral obrera, no, el moviment cristià obrer, no ha perdut mai aquesta centralitat, que coincideix perfectament amb el plantejament d'una organització sindical com la nostra, no?
Precisament, un concepte que ho acaba de comentar, defensat per els moviments cristians de base i pel Papa Francesc, és el treball associat a la dignitat de la persona, que avui es troba a faltar una miqueta. Per què?
Bueno, perquè penso que estan incorporant un model del repartiment del treball totalment desigual, on hi ha focus, no, de creació de riquesa que són especulatius, rentistes i acumulatius, en aquest sentit, del capital, no, en clau de beneficis, que necessiten bosses, no, de precarietat per poder sobreviure dintre d'aquest sistema en el que visquem, no? I aquesta és la lluita, jo penso, principal. Estem veient com hem millorat aquests darrers anys una part d'aquesta tendència, no, precaritzadora del món del treball, però no és suficient. És a dir, tenim més treballadors que mai al nostre país, és molt important, que les professions que s'estiguin creant són probablement de més valor afegir, és molt important, però hi ha una bossa estructural de precarietat que conforma una estructura de desigualtats que s'està cronificant i que té unes dades que són inacceptables per una democràcia, i és que una de cada quatre persones està encara en risc de pobresa. I una societat que té aquesta situació té un problema democràtic. I dintre d'aquestes dades de risc de pobresa podem afegir que avui tenir treball ja no garanteix sortir d'aquest llindar de la pobresa. I tenim un 13% de treballadors i treballadores l'any passat, no? Ara hem d'actualitzar les dades del 24, que encara que mantenen treball no surten de la situació de pobresa. És la pobresa laboral, que abans no coneixíem, no? I per tant jo penso que hem de corregir encara aquests esbiaixos. No sé si només, perdó, les dades macroeconòmiques de les mitjanes, és a dir, creix l'economia per sobre de la Unió Europea, creix l'ocupació, no, no. Hem de mirar les dades desagregades, que té mil cares de precarietat que li hem de donar respostes.
Estem en un context, per dir-ho així, de treball 365 dies, que fa guanyar cada vegada més diners el 2% més ric que hi ha a la nostra societat i deixa sense temps ni energia per mobilitzar-se les classes treballadores o la classe treballadora. Com podem reivindicar, o com poden reivindicar-se, millor dit, els sindicats avui en aquesta línia?
Bah, jo qüestiono que no tinguem més energies per poder articular la mobilització i la resposta a l'alternativa. Jo penso que encara a la classe treballadora li resta molta energia per poder organitzar-se i mobilitzar-se. Jo sempre reivindico que difícilment trobarem un altre espai a la societat que pugui aplegar a 148.000 persones pagant una quota d'afiliació com se paga a Comissions Obreres de Catalunya. És a dir, és una força probablement dintre de la societat que és probablement desconeguda per altres àmbits d'articulació de la ciutadania, no? Per tant, jo nego la major de que no tinguem energies encara per fer-lo. El que hem de ser capaços és d'agregar la lluita. És a dir, el que no podem és tenir la lluita desarticulada en funció de com es mou la situació en cada moment. I hem de ser capaços d'articular i agregar aquesta lluita. Perquè crec que aquestes desigualtats que encara són vigents al nostre model són perfectament corrigibles. i ho estem demostrant. La pujada del salari mínim interprofessional ha tret d'aquesta situació de pobresa a moltíssima gent. Per primera vegada, malgrat aquestes desigualtats, s'ha revertit la tendència de l'increment de la desigualtat dels darrers anys. L'any 2023, la tendència de la desigualtat s'ha reduït. Per primera vegada. Per tant, no suficientment, evidentment, però dic que n'hi ha elements per poder corregir aquesta realitat. I aquí el que li correspon a les organitzacions sindicals, socials i polítiques és articular l'agregació d'aquesta realitat, que encara té alguns esbiaixos molt importants perquè hem incrementat el salari per molt per sobre de la inflació, però la gent no arriba a final de mes. Per què? Perquè tenim una fuga en els preus de l'habitatge o la cistella de l'alimentació que no li dona la possibilitat d'arribar a final de mes. Per tant, de què serveix tenir un millor conveni col·lectiu si no són capaços d'articular la lluita del control de preus? Per tant, aquí és on nosaltres hem d'intentar articular. I aquí les aliances socials són molt importants. Per això, la iniciativa que vam tenir d'aplegar totes les entitats socials a la nostra Festa del Treball Digne o a la nostra 60 aniversari o articular plataformes amb les entitats socials, penso que és molt important per vertebrar una lluita de la societat civil que ha d'agregar, evidentment, la reivindicació per donar respostes reals.
S'està observant, per això, un fort increixement de l'extrema dreta entre les classes populars, fins i tot. Creu que les classes treballadores més empobrides potser se senten lluny, ara mateix, dels sindicats?
Que estava dient de tota la relació directa del que estàs descrivint, de qui és l'afecció cap a l'ultradreta d'algunes bosses electorals, no?, que provenen de les classes populars. Si la gent no té respostes a les seves necessitats i nosaltres parlem de que les coses van millor, és a dir, aquest sistema no els funciona. I, per tant, són probablement la falla més important que té un projecte social com el que defensem nosaltres des de l'esquerra sindical o des de l'esquerra social, de donar-li l'obertura a l'entrada del populisme reaccionari, del somni que no fa falta constatar-lo amb una realitat, sinó amb la fake, amb la notícia falsa, amb la promesa que és difícil de controlar, la gent acabi de trobar una alternativa a un sistema que és fallit per ells. Per això dic que aquí hem de deixar de mirar les mitjanes i hem de mirar els indicadors desagregats, hem de deixar de mirar com creixem majoritàriament i hem de començar a mirar els que no creixen en la resta. I aquí jo penso que és una deute important que tenim tothom, les organitzacions sindicals, polítiques, socials, per corregir aquests biaixos. No és de rebut que el que planaven abans, que es van tenir que articular per intentar expulsar un règim dictador del nostre país, torni ara a entrar com una catifa a les institucions del nostre país. És molt perillós veure que les enquestes, l'última del CEO a Catalunya, digui que l'única força que creix és Aliança per Catalunya. Una,
Aliança Catalana.
Aliança Catalana, perdó, que és una organització, evidentment, ultradretana, xenòfoba, racista. Aquest és un problema que hem de donar respostes a aquesta realitat.
Avui estem parlant amb Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres, sindicat que ha complert 60 anys, i per això el felicitem. Entrem en matèria sobre algunes de les principals reivindicacions dels sindicats, en particular la distribució de la riquesa mitjançant l'increment dels salaris i la reducció de la jornada laboral. Quins són els arguments per defensar això?
Bueno, els beneficis que s'estan promovent per la creació de la riquesa, no? És a dir, si nosaltres mirem l'evolució dels beneficis per un costat, que s'estan tenint els darrers anys en el creixement econòmic, doncs veiem que estan molt per sobre del que és la mitjana de creixement dels salaris del nostre país. Per tant, hi ha marges suficients per poder repartir millor la riquesa. I es reparteix, evident, incrementant salaris i reduint jornada, repartint treball. És a dir, tenim després una resposta necessària que té el mercat de treball, si volem assolir la fita de la plena ocupació. I encara que, com deia abans, s'està treballant més gent que mai, tenim una bossa d'atur estructural que en Catalunya hi afecta més de 360.000 persones. I hem de donar respostes a aquesta gent de repartir treball. Per tant, amb els beneficis empresarials, que evidentment estan produint la inflació, en aquest cas, que paguem nosaltres les conseqüències perquè no tenim recursos suficients per fer front als preus i ells mantenen els seus marges perquè han incrementat els productes, el valor dels seus productes a la venda, doncs nosaltres hem de repartir aquesta realitat. I després per una cosa que és estructural, estratègica. O sigui, reduir la jornada en aquest país és donar la resposta a l'entrada al mercat laboral de les dones i establir un marc de corresponsabilitat en relació als treballs reproductius, que no són aquells que estan actualment articulats en l'Estatut dels Treballadors i remunerats retributivament per la relació empresa-treballadora. No, són totes aquelles feines, no?, que s'han de fer per poder viure i que abans recaien en les esquenes de les dones i que ara, incorporades al mercat de treball, doncs han de ser corresponsablement repartides entre els homes i les dones. Si volem donar resposta a aquesta realitat, hem d'alliberar temps per poder repartir el temps de la corresponsabilitat. I per alliberar aquest temps, evidentment, de les persones que estan treballant, s'ha de reduir la jornada laboral. I si no, no incorporem al segle XXI aquesta realitat. I això és el que no entén la patronal, que li passarà per sobre la realitat de la transformació d'una societat del segle XXI si no s'incorpora de manera proactiva a ser partíceps del que ja penso una de les millores de les condicions socials més importants que estem construint en les darreres dècades. I jo crec que la reducció de la jornada també té aquesta realitat que no podem obviar. No és només per el caràcter materialista que explicava al començament, sinó per el criteri estratègic d'una transformació social.
També tenim un altre factor, que és el model de productiu a Catalunya. Per quan podem esperar un canvi en aquest model productiu que està tan turistificat, que està tan basat en el turisme?
S'està produint, encara que malgrat aquesta situació requereix un període d'incentius, és a dir, un temps per poder portar-lo a efecte i un període, evidentment, per poder-lo comprovar. Però s'està produint, jo deia abans, la creació d'ocupació en el mercat de treball, el 70% de l'ocupació que s'ha creat està en les professions de més valor afegit. Això significa que hem canviat el model de low cost. És a dir, encara hi resta una part important perquè per sobre està tensionant tota la turistificació del model economia, de la sortida de la pandèmia i que requereix una política concreta per corregir aquesta situació. Per això demanem un pacte nacional pel turisme, igual que vam fer al seu dia un pacte nacional per la indústria, perquè tenim unes altres alternatives que no és només la massificació turística, per poder també donar-li un sentit més de qualitat a la nostra distribució econòmica. Però si mirem les dades del pes de l'economia industrial de Catalunya, està molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea i, a més, està incorporant una nova indústria que s'està traslladant, com deia, en aquest tipus de professions al mercat de treball. Per tant, ja s'està produint la doble transició, la que diuen la transició bessona digital i climàtica, té oportunitats a Catalunya per un factor molt important. El preu de l'energia al nostre país, per el tipus d'energia que som capaços de generar amb les energies renovables, és el més competitiu de tota la Unió Europea. Això és un pol d'atracció d'inversions que s'està ja començant a veure, com és el cas de l'aterratge de Xeri a Barcelona o el cas de l'aterratge de l'empresa de bateries, també xinesa, a Saragossa, a l'Aragó. Per tant, hi ha un pol que s'està produint i que, a més, un criteri d'oportunitat per canviar aquest model productiu. Jo, en aquest sentit, sóc molt optimista.
De quina manera el sindicat incorpora els reptes derivats de la crisi climàtica i l'afectació en l'ocupació d'indústries intensives amb mà d'obra com l'automobilística?
Doncs demanem, evidentment, l'electrificació i, sobretot, l'economia circular en els seus processos productius. Nosaltres entenem que la mobilitat ha de canviar el seu règim, sobretot de la utilització dels combustibles fòssils cap a l'electrificació. I aquí és l'aposta ben clara que des de la Comissió Sobirana de Catalunya venim fent des de fa ja més de 9 anys que vam aprovar un document en el que plantejaven que el futur de l'automoció passava per l'electrificació, és a dir, quan encara no ha sortit ni la crisi i els efectes de la crisi del Dieselgate, no? Ja defensaven que la transició, ens hi posem davant d'ella, o el canvi climàtic ens hi passa per sobre, i a les mostres me remito, no?, el que està passant en aquesta situació. Per tant, l'automoció passa per aquí, i està fent aquests deures el sector de l'automoció. La SEAT ha decidit canviar tota la seva estratègia productiva cap als cotxes elèctrics, i la Nissan, malauradament, de manera disruptiva, ha obert una oportunitat perquè una empresa xinesa que són vanguarda dels cotxes elèctrics a nivell mundial aterri a la nostra ciutat, no? Tenim després el dèficit i el hàndicap del petit procés de desenvolupament que han tingut les energies renovables a Catalunya en relació a altres territoris de l'Estat. Aquí Catalunya té deures per intentar inundar d'energia renovable la seva capacitat de generació d'energia. Ha de resoldre alguns problemes territorials per poder instal·lar aquesta realitat.
En l'actualitat esteu cuinant el 13è Congrés de Comissions Obreres de Catalunya, on es debaten des de la base els eixos fonamentals del futur sindical. Quines intuïcions té respecte a aquest proper congrés?
Bueno, penso que sortim enfortits per un doble motiu, no? Perquè hem consolidat tot un procés de transformació organitzativa en els darrers mandats que ha incorporat eines, no?, del segle XXI a la pràctica de l'acció sindical. Hem fet un procés de digitalització de les nostres eines molt important, que s'hi dona un avantatge en aquest sentit de treball, no?, en, a l'hora de simplificar feines, que ens ajuda a apropar-nos més a la gent. Dos, perquè hem entès perfectament que els reptes més estratègics del futur passen per donar-li respostes a la triple transició digital, climàtica i demogràfica, i això ha treballat bastant en aquests anys el sindicat i ha tingut la possibilitat d'oferir una proposta que es converteixi en acció a la sortida d'aquest congrés. I tres, perquè hem pogut desenvolupar un procés de renovació que li dona dinamisme i segur que motor i energia a l'organització per sortir del congrés amb moltes, moltes més ganes, no? I una nova direcció que encapçalarà un nou lideratge, doncs evidentment li donarà una altra embrancida, no?, a l'ofensiva d'una organització que, com dic, porta 60 anys sent la primera força sindical d'aquest país, que té a les seves files més de 148.000 persones afiliades i que vol tenir la voluntat de seguir sent útil a l'organització de la societat, no?
148.000 a Catalunya són molts, Catalunya, ho ha dit abans, aquestes xifres de Catalunya.
La gent moltes vegades posa en qüestió la força sindical i no tenen clar les dimensions. Això, jo quan miro ara les dades de participació de les primàries d'Esquerra Republicana, que són 8.000, doncs dic, bueno...
Està una mica lluny del 148, bueno, salvant les diferències del que és un partit polític i el que és un sindicat.
Evidentment.
Naturalment. Bé, en aquest congrés, com vostè ja ha anunciat i com ja era públic, Javier Pacheco deixarà la Secretaria General de Comissions Obreres a Catalunya l'abril vinent, concretament, després de dos mandats. En què ha canviat el Javier Pacheco de 2017, quan va arribar a la Secretaria General, i el d'avui, 8 anys després?
Jo sempre dic que no agrairé suficientment l'oportunitat que m'ha donat aquesta organització a obrir-me les finestres del coneixement. Ha estat un coneixement plural, ampli, del que és la realitat de l'economia, del treball, de la societat, de la política. És a dir, jo crec que és la millor finestra de coneixement que t'hi poden oferir per poder apropar-te i mirar quina és aquesta realitat, i després de conèixer Catalunya, la Catalunya de veritat, no? És a dir, he tingut l'oportunitat de tastar la realitat de molts treballadors i treballadores d'aquesta Catalunya que viu apropada al barri, apropada al centre de treball, a les coses de veritat, no? A les coses de la vida real, i això és realment molt, molt important, conèixer què passa a Girona, Tarragona, a Lleida, a les Terres de l'Ebre, al Moianès, a Berguedà. És a dir, són realitats que probablement no hagués tingut la possibilitat de conèixer-les si no hagués estat el secretari general de Comissions Obreres. Per tant, mai podré estar tan agraït i poder tornar l'agraïment d'aquesta oportunitat que m'han oferit els meus companys i companyes.
El canvi suposo que és per exaurir dos mandats o és simplement perquè voluntàriament...
No, penso que és una decisió política, és a dir, no és una decisió voluntària. Jo no estic per res esgotat. Jo penso que tinc energia suficient per fer moltes més coses. El que passa és que nosaltres vam decidir donar-li dinamisme a la renovació del sindicat i que políticament havíem de forçar aquestes renovacions de manera dinàmica. Jo vaig ser un dels que va impulsar aquest model d'estatuts que promovien aquesta realitat. Per tant, soc ferma convençut d'això.
Molt bé, molt bé.
On apuntant l'esperança i els futurs indesitjables de Javier Pacheco davant un present tan darwinista?
Bueno, jo crec que la capacitat de poder disputar democràticament l'articulació d'una societat diferent a la que n'estan mostrant aquests mecanismes oligopolístics de la gestió de les dades, de les xarxes socials, aquesta economia tan vertical, no?, que estem veient i que alguns promouen com si fossin un mandato divino, no?, que no ho és, que són decisions molt més prosaiques que aquesta realitat, jo penso que és l'esperança. Jo penso que la capacitat de digitalitzar l'organització obre noves oportunitats de democratització de la societat. I aquí ens hem d'organitzar. I aquí jo crec que està l'esperança de la societat, no? Per poder després repartir i fer justícia, perquè jo penso que el que sempre aspirem, gent que dediquem la vida a aquestes coses, és que la justícia social acabi arrelant-se a tot arreu, a les mitjanes, com deia abans, i a les indicadors de desagregats, no?, que queden fora de la cohesió social. Aquesta és l'esperança.
Efectivament, la justícia social, aquest gran valor humà i cristià, ens ha portat a parlar de Comissions Obreres, un sindicat que, com hem recordat al principi, naixia el 19 de novembre de 1964, ha acollit a la parròquia de Sant Medí de Barcelona, aquí a Sants, i ha acollit per Josep Maria Vidal Aunós, no fa massa anys que va morir, de gran record per a tots nosaltres pel seu compromís social. I n'hem parlat amb Javier Pacheco, fins a l'abril, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies i bona tarda.
Gràcies i bona tarda a vosaltres.
I com sempre, la saviesa de l'Església és punt de referència per a nosaltres. És per això que reproduïm un petit fragment de l'encíclica Caritas in Veritate del Papa Benet XVI, concretament del punt 25.
El conjunt dels canvis socials i econòmics fa que les organitzacions sindicals tinguin més dificultats per a desenvolupar la seva tasca de representació dels interessos dels treballadors, també perquè els governs, per raons d'utilitat econòmica, limiten sovint les llibertats sindicals o la capacitat de negociació dels sindicats mateixos. Les xarxes de solidaritat tradicionals es veuen obligades a superar obstacles més grans. Per tant, la invitació de la doctrina social de l'Església, començant per la Rerum Novarum, a donar vida a associacions de treballadors per a defensar els seus drets, ha de ser respectada avui més que ahir, donant per damunt de tot una resposta prompta i d'altes mires a la urgència d'establir noves sinergies en l'àmbit internacional i local.
També oferim recursos en aquesta secció per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. I, a més, també ara us oferim agenda. I què proposem per als propers dies, Àngela?
Doncs fins al 18 de gener de 2025 podeu visitar a Barcelona, a la Casa Elizalde, l'exposició L'última collita, transformacions i pervivències de la Barcelona rural, organitzada per l'Arxiu Municipal de Barcelona. L'exposició obre un espai de reflexió sobre els reptes de les ciutats actuals en relació a l'agricultura, la sobirania alimentària o la sostenibilitat, a través de la recuperació de les històries del passat rural de Barcelona. Per tant, planteja el repte de reinterpretar i adaptar aquest llegat rural en la construcció de ciutats més sostenibles.
I abans d'acomiadar-nos, agraïm a l'equip de la Pastoral Obrera de Catalunya i particularment a l'Àngela Rodríguez que hagin sostingut aquest espai novament. Fins la propera, Àngela.
Moltes gràcies, Ignasi. Fins la propera.
I fins aquí ja el Llevat dins la Pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la Pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.